Estic molt content, molt orgullós i molt nerviós, perquè avui es tanca un cicle, crec que es tanca un cicle i s'obre un de nou molt més il·lusionant i apassionant, que és el posar ja en marxa aquest pla. Com ha dit Sergi, han sigut molts mesos de documentació, de coneixença, de treball de camp, de reflexió, de silenci, per a poder traure un document que vol marcar l'acció estratègica de Patrimoni Cultural de Muro per als pròxims anys. Un document que es basa en el que som, que no presenta cap tipus de pretensiositat, sinó que de manera sensata vol posar en valor tot allò que tenim i tot allò que podem tindre gràcies al Patrimoni Cultural de Muro. I també es basa en una reflexió constant que està fent la Unió Europea a través dels programes de patrimoni cultural, de les jornades europees de patrimoni, que pareixen anecdòtiques, però que tenen darrere tot un equip de tècnics, de gestors de patrimoni cultural, d'historiadors, de persones que estan remant a favor per a buscar punts comuns, narratives noves, per tal de que el patrimoni cultural no només siga una cosa a protegir, sinó que siga també un element de valor afegit i un element de desenvolupament local. I després en el projecte de la nova Bauhaus europea. En els anys 30 del segle XX se va crear la Bauhaus en Alemanya i va ser una de les explosions artístiques, creatives, innovadores, industrials més importants d'Europa. Agafant aquell testimoni, la Unió Europea va traure fa 3 anys la nova Bauhaus europea, que estava basada en tres principis: la bellesa, la innovació i la sostenibilitat. Nosaltres se basem en això i crec que tot el que estem portant endavant des de fa 2 anys es basa en la bellesa, es basa en la innovació i es basa en la sostenibilitat. Així hem vingut a canviar o a proposar el canvi de paradigma del poble. Volem un poble més viu, més dinàmic, més atraent i un poble que tinga oportunitats de veritat, però que sobretot partisquen de la creativitat, de la innovació i de la sostenibilitat. I este pla un poc respon a aquestes característiques. El PAEPCUM, que té les seues sigles són així com molt llatines, és el Pla d'Acció Estratègica del Patrimoni Cultural de Muro, que ara es presenta de 2025 a més enllà de 2030 o 2031. És un instrument estratègic que definirà els objectius, criteris i accions prioritàries que l'Ajuntament durà a terme durant els pròxims anys per assegurar la protecció, la conservació i la difusió del seu llegat cultural, tant material, immoble i immoble, com immaterial. El document s'articula entorn de diverses línies estratègiques agrupades en 3 grans eixos. El primer, protegir i conservar el patrimoni cultural, assegurant-ne la integritat física i el manteniment a llarg termini. El segon, revaloritzar i difondre el patrimoni com a recurs d'identitat, d'educació i de dinamització social i turística. I el tercer, millorar la gestió i la planificació municipal, promovent la cooperació institucional, la participació ciutadana i l'ús d'eines digitals i tècniques innovadores. Com a mesura d'innovació, el pla també inclou una anàlisi i una estratègia per a la gestió del patrimoni immaterial, moltes vegades oblidat en aquests plans de gestió del patrimoni, i del patrimoni efímer. Entès el patrimoni efímer com aquest patrimoni que creem que és innovador, que és actual i que pot desaparèixer en qualsevol moment per qualsevol tipus d'incidència o de contratemps. M'estic referint sobretot a l'art urbà. Val? Els murals. Els murals s'han de considerar ja com a art efímer, com a patrimoni efímer d'un gran valor afegit per al desenvolupament artístic i creatiu d'una ciutat. Per a poder enfrontar-nos a aquest pla, m'interessava moltíssim una cosa, i és que este pla no només fora un full de ruta on marcar unes accions on els polítics i els tècnics de l'Ajuntament de Muro es poden agarrar per a fer les coses, sinó que, a banda de les accions que jo, com a gestor de patrimoni cultural, proposa també una ordenança, una governança, uns eixos estratègics que sostindran totes les decisions polítiques que l'Ajuntament de Muro puga fer i puga desenvolupar per al patrimoni cultural. És a dir, per una banda, jo els proposo uns eixos estratègics, és a dir, un pla de governança on poden sostindre tota l'acció de patrimoni cultural i uns objectius estratègics, unes accions. Per tant, les accions és la meva proposta a curt, mitjà i llarg termini, però per altra banda tenim la governança, que és el que més m'interessa, uns objectius de qualitat amb uns indicadors que funcionen i que siguin estables i que doten als polítics d'una governança de qualitat per al patrimoni cultural. I crec que això és molt important perquè els plans estratègics de gestió, gestió del patrimoni cultural moltes vegades abandonen aquesta part de governança, aquest sostén de governança per a fixar-se sobretot en la diagnosi i en la proposta d'accions. Així peguem un pas més i per una banda estan els objectius i per una altra banda està el pla de governança. Després, com he dit, n'hi hauran uns indicadors d'anàlisi, tot allò que fem s'ha d'avaluar, tot allò que fem s'ha de saber si està ben fet, si no està ben fet, si ha sigut ben rebut, si no ha sigut ben rebut, si té sostenibilitat, si no la té, i si té futur o no la té. I aquests indicadors moltes vegades també s'abandonen moltíssim. A vegades els polítics tiren endavant accions i després no veuen les conseqüències d'aquestes accions, tant positives com negatives. Jo crec que això és molt important també tenir-ho en compte i si podem ordenar aquests indicadors, tant quantitatius com qualitatius, millor que millor. I per últim, altres consideracions que després vos presentaré per a que vegeu que és un pla, jo crec, molt reflexiu, que ha costat moltíssim i que hem debatut moltíssim amb persones d'alt nivell acadèmic i intel·lectual. Quins són els principis del PEPCUM? Cap a on va i a on se sosté el Pla d'Acció Estratègica del Patrimoni Cultural de Muro? Per una banda, la visió general del patrimoni. Basat en quatre punts: el sistema complex format per béns materials, immaterials i paisatgístics, el reflex de segles d'interacció entre comunitat i territori, l'element clau per a la identitat, la cohesió social i el desenvolupament futur, i el patrimoni que siga concebut com un sistema viu en constant evolució i activat per la participació ciutadana. Per què és necessari el pla? Pues per els canvis socials i europeus, la digitalització, la demanda de participació ciutadana, la cultura com a pilar de cohesió, però també la cultura com a motor de desenvolupament local. La necessitat d'un instrument de planificació rigorós per ordenar i prioritzar actuacions per a no tirar tiros a l'aire, per a que tinguem una fulla de ruta consistent i ordenada. Una resposta a la magnitud del patrimoni de Muro. Tenim plans de restauració, tenim plans de protecció, tenim plans de catalogació, però hem de tindre plans de difusió i plans d'accessibilitat i plans de gaudi del patrimoni cultural. I perquè impulsa una gestió que supera les intervencions puntuals i reactiva una visió estratègica a llarg termini. Un poc el que he dit abans, no podem fer accions puntuals i ja està. No podem dedicar-nos a ara fem això, ara fem aquesta campanya arqueològica, ara recuperem això, sinó que totes aquestes accions estiguen basades en un pla conceptual, gran, sostenible i ambició de futur. I també el patrimoni com a sistema multidimensional. No és només conservació del llegat. Inclou factors socials, educatius, econòmics, territorials, ambientals. El pla està inspirat en organismes com la UNESCO i el Consell d'Europa, sobretot la Convenció de Faro. La Convenció de Faro és la que va establir cap a on havia d'anar la gestió de patrimoni cultural i va marcar unes fites importantíssimes. Portar el patrimoni cultural a la participació ciutadana, portar el patrimoni cultural a la formació de l'alumnat en tots els cicles de formació d'una persona, des de xicotets fins a adults, i sobretot perquè el patrimoni es convertisca en un bé comú i en un dret que tenim els ciutadans. És a dir, els ciutadans tenim dret a que les institucions recuperen el patrimoni i el posen en valor per a nosaltres. I moltes vegades les institucions no estan complint aquesta convenció de Faro. Bueno, jo crec que ara mateix estem d'enhorabona perquè l'equip actual de govern de l'Ajuntament de Muro sí que té aquesta voluntat i sí que està complint els objectius bàsics de la Convenció de Faro. I també perquè el patrimoni adquireix sentit quan és usat, quan és interpretat i compartit per la comunitat. Si tenim una portalada de cementeri neoclàssica que ara mateix està tirada en el cementeri i ningú mai ha dit que aquesta portalada és de caràcter academicista, és de caràcter neoclàssic, que simbolitza un memento mori, que això està basat en la tradició romana del segle I. Si ningú explica aquestes coses, segurament quan vegem aquestes pedres pensarem que són pedres. I per tant, per això està el pla i per això està totes aquestes accions. Més principis del PEPCUM. Una visió integrada del territori. El patrimoni és inseparable del paisatge cultural, espais naturals, elements agraris, camins, memòria oral. El territori de Muro és un mosaic de valors que necessita protecció, interpretació i dinamització. Tenim un terme municipal plagat de recursos patrimonials invisibles o desconeguts, elements hidràulics de la història de la gestió de l'aigua, espècies botàniques que s'han anat adaptant al llarg dels segles per a que l'economia agrària fora més útil. Tenim el llegat de la pedra en sec, però no d'ara, des de fa dos segles, sinó des de fa 2.000 anys. Tot això ho hem de posicionar en el paisatge i ho hem de posicionar en l'estratègia del patrimoni. I també perquè el territori és considerat una infraestructura ecològica, cultural i educativa de primer ordre. I ahí podríem associar-lo a tot el treball que estem fent en districte cultural, però també tot el treball que estem fent a nivell de posar en valor una nova trama urbana del municipi que connecte les seues zones naturals amb les seues zones urbanes. Després, la importància de la participació i la governança col·lectiva. El patrimoni és una responsabilitat compartida entre administració, associacions, professionals del patrimoni i ciutadania. Si no estem units, no podrem mai fer una bona gestió del patrimoni cultural. Cal establir xarxes estables i mecanismes de corresponsabilitat a llarg termini, els consells de participació ciutadana, els consells sectorials de patrimoni cultural, els convenis amb institucions de diferent àmbit, són ferramentes molt importants per a poder arribar a una bona gestió. I que la participació reforça la legitimitat, la implicació i l'ús social del patrimoni. Si les persones se senten identificades, se senten apassionades i se senten que estan disfrutant del que tenen, segurament la capacitat de resposta serà de molta més qualitat que en una persona que se sent completament passiva i passible per el que està veient. I després el patrimoni com a motor de desenvolupament, perquè genera turisme cultural sostenible i a més és el turisme cultural que més creix a nivell espanyol, està en torn a un 17-21% cada any. Per tant, hi ha una capacitat d'innovar dins d'aquest turisme cultural sostenible perquè podem atraure indústries creatives, perquè podem rehabilitar i dinamitzar espais públics de la ciutat, del poble. Perquè és clau per a la innovació territorial, per diversificar l'economia local. A lo millor és un nínxol d'oportunitats per a diversificar l'economia local, atraure artesans, atraure guies turístics, atraure arquitectes, atraure estudis de rehabilitació del paisatge i de rehabilitació del patrimoni cultural que vulguen tindre en Muro la seua seu. I perquè contribueix a la cohesió, a la inclusió i a la vitalitat comunitària. Crec que és molt important anar a buscar allò que hem perdut, sobretot en el nucli històric tradicional, en el casc antic. Hem de buscar de nou la vitalització, la cohesió i la inclusió ciutadana envers una proposta nova, innovadora, on el més important siga el que estem xafant cada dia. I per últim, tres eixos més dels principis del pla. La innovació i la digitalització, importantíssim. La digitalització d'arxius i inventaris, que ja hem començat a fer, que ara se reforçarà amb la plaça de l'Arxiver, que ja s'ha creat en l'Ajuntament i que està en procés de selecció. repositoris audiovisuals, com el que estem fent en el fons fotogràfic de Ramiro Fotógrafo. Ja tenim digitalitzada una bona part d'aquest mig milió de fotografies que ha donat Ramiro Fotógrafo al poble, però també els sistemes d'indicació geogràfica, la realitat augmentada, les plataformes participatives, la intel·ligència artificial. Ben pront donarem una notícia molt bonica per al poble en aquest aspecte. I després la comunicació digital per a fer el patrimoni accessible i atractiu per a les noves generacions. Hem de ser capaços de crear instruments de consulta ràpids i complets. I aquest és un dels grans ítems a curt termini que s'ha de proposar l'Ajuntament de Muro. Després, la sostenibilitat com a principi transversal, que siga ambiental, que la protecció del paisatge i la gestió responsable dels recursos, que siga social, que el patrimoni integrat en la vida quotidiana i en els usos comunitaris no afecte i no canvie la vida de les persones, sinó que la afavorisca i la engrandisca. I que la sostenibilitat siga també econòmica, projectes viables, que tots els projectes tinguin un retorn cultural al poble. És a dir, si fem una gran inversió, hem de preveure la contraprestació que tindrà el poble en aquesta gran inversió, perquè a vegades hem fet grans inversions que se n'han anat per un calaix, se n'han anat per una claveguera, val? I no han servit per a res. Entonces, no, hem de veure de quina manera aquestes inversions poden ser contraprestatives positivament. I després, l'activació econòmica equilibrada, és a dir, que a poc a poc el poble vagi recuperant un múscul econòmic, un múscul de dinamització econòmica important. I com a últim principi, el pla com a instrument flexible i de llarg termini, perquè evitarà intervencions aïllades, reactives i espontànies. Val? Això de la improvisació no va bé, mai. I sobretot en una gestió municipal, perquè establirà un marc estable, coherent i avaluable, i perquè s'adaptarà a noves necessitats, consensos polítics i transformacions del municipi. És a dir, així no hem vingut a fer d'aquest pla una dictadura, així hem vingut a fer d'aquest pla un document obert, participatiu, modificable, cancel·lable, però que sempre partisca de les necessitats i objectius que té Muro a nivell de gestió del patrimoni cultural. I per això tanque una llança en el sentit de que caldria buscar consensos polítics. Caldria que este document fora, a banda de tot el soroll que puga haver social, fora un punt de trobada entre tots els partits polítics del poble. Perquè tots els partits polítics del poble poden assumir este document i el poden fer seu. El poden modificar, el poden canviar, el poden valorar o el poden rebutjar. Però caldria buscar un consens polític per a la gestió d'aquest pla estratègic. Quins són els eixos estratègics del Pla d'Acció del Patrimoni Cultural de Muro? Bueno, pues se basa en 5 eixos. El primer és el patrimoni cultural com a servei públic. El segon és el patrimoni cultural com a motor de desenvolupament social i econòmic. El tercer és la gestió sostenible del patrimoni cultural. El quart és les metodologies i àmbits d'intervenció, la part més acadèmica. I l'eix 5 és el patrimoni cultural i la projecció exterior. De quina manera se posem al món? De quina manera expliquem el que tenim en Muro? Cada eix té uns objectius i, com he dit, aquests objectius, ho he dit al principi, són la governança per al poble. Val? No són les meues propostes, sinó que són els eixos que als polítics els poden servir per a gestionar el patrimoni cultural. L'eix 1, que recorde que era el patrimoni cultural com a servei públic, té 6 objectius. Té els objectius de fomentar la sensibilització i el reconeixement social del patrimoni cultural, reforçar el patrimoni com a part essencial de la identitat local, integrar el patrimoni en processos educatius i formatius i garantir l'accessibilitat universal als béns culturals, impulsar la digitalització i les noves tecnologies aplicades al patrimoni i afavorir la relació entre el patrimoni i la creació contemporània. Si se complissin aquests objectius dins de lleis de patrimoni cultural com a servei públic, segurament s'estaran fent bé les coses. En l'eix 2, que és patrimoni cultural com a motor de desenvolupament social i econòmic, enfortir el teixit professional i empresarial vinculat al patrimoni, promoure la formació especialitzada en gestió patrimonial, impulsar la recerca i la investigació aplicada al patrimoni, promoure la innovació en la gestió, conservació i difusió del patrimoni, mesurar i visibilitzar el valor econòmic i social del patrimoni, incrementar la capacitat de generació d'ocupació del sector patrimonial i analitzar i monitoritzar l'impacte laboral de les actuacions patrimonials. És a dir, té qualitat allò que anem a acollir en el poble, té sostenibilitat de futur i sobretot té impacte, pues segurament si té aquestes tres coses, este eix se podrà complir. L'eix 3, gestió sostenible del patrimoni cultural, documentar, inventariar i protegir de manera activa el patrimoni. Allò que no se documenta i no s'estudia cau en l'oblit. Aplicar criteris de conservació preventiva. Si veiem que estem a punt de perdre un element de valor, hem de començar a activar processos preventius de conservació. Desenvolupar instruments de gestió patrimonial vinculats al territori. De quina manera podem traçar les relacions entre plans de paisatge, plans urbanístics i plans de patrimoni cultural. Impulsar la cooperació amb titulars, gestors i comunitats locals. Establir aliances i mecanismes de concertació institucional. Diversificar i assegurar els recursos destinats al patrimoni i un model de sostenibilitat integral, social, econòmic, ambiental i cultural. Eix 4. Metodologies i àmbits d'intervenció. Generar, compartir i transferir coneixement científic i tècnic, és a dir, tot allò que generem que siga de qualitat, que no vinga així una persona que, bueno, ha trobat una pedra i diu que és una deixalla d'una època romana. No. Necessitem contrastar, fer-li les proves, valorar-ho en el territori i saber que verdaderament aquesta pedra és de l'època romana. Val? Perquè n'hi ha molta llegenda, perquè moltes vegades s'ha propiciat estudis de molt bona voluntat, però que creen soroll acadèmic. Moltes vegades les coses que s'han fet, no només així, sinó en altres pobles, creen molt de soroll acadèmic i pèrdua. És a dir, això per què ho diuen? En què se basa? A on està? Aplicar metodologies interdisciplinàries i visions integrals. És molt, molt interessant que un historiador se reunisca amb un paisatgista, amb un gestor de patrimoni, amb un historiador de l'art, amb un ecòleg, val? Amb un economista, perquè aquestes visions interdisciplinars seran importants. Desenvolupar metodologies específiques per a cada tipologia patrimonial, promoure l'avaluació contínua i la millora de la qualitat i planificar i prioritzar les actuacions segons criteris estratègics. I per últim, l'eix 5, que és patrimoni cultural i projecció exterior, reforçar la projecció externa del patrimoni de Muro, fomentar iniciatives de cooperació i col·laboració internacional, impulsar la participació en programes europeus i transfronterers, construir aliances estratègiques per a la millora de la gestió patrimonial i estratègies de comunicació i difusió internacional del patrimoni. Un poc el que estem fent ja, un poc el que estem fent ja en les jornades europees de patrimoni, però també en aquestes relacions que tenim interacadèmiques amb altres institucions d'Europa per a que a poc a poc vagin fixant-se en Muro i continuen sent un referent en la gestió del patrimoni cultural actual. Vale. Si estos són els objectius de governança, anem a passar a les accions estratègiques. Les accions estratègiques són el que jo propose com a gestor de patrimoni cultural i el que jo crec, després d'haver fet un treball de gestió, de reflexió, de treball de camp, de coordinació amb Sergi i amb altres persones de l'Ajuntament, el que crec que són les accions que se podrien fer en cadascú dels eixos, val? O no, integrant tots els eixos, millor dit. Jo ho he dividit en diferents capítols, no? Són capítols temàtics, però bueno, ho llegiré per a no enrotllar-me massa. N'hi ha un primer capítol i un subcapítol que seria patrimoni arquitectònic, immobles històrics i llocs d'especial interès arqueològic, i ahí tenim el pla director per a la rehabilitació integral de l'església parroquial de Sant Joan Baptista, el pla de recuperació integral de les casetes ferroviàries de Muro, el pla de cessió i recuperació integral de la caseta de peons caminers de la carretera de Benàmer, l'adquisició i posada en valor de la Casa Bono, els acords de cogestió per a l'exhibició i recuperació dels palaus del Comtes de Cocentaina i de la família Alonso, la creació del parc arqueològic del Cotet Cova Beneito, la posada en valor de la Cova Beneito i creació de l'espai museogràfic de la Cova Beneito i la creació de l'exposició permanent de l'evolució urbana de Muro. Després, en patrimoni industrial, pense que s'hauria de fer una ruta de valorització del patrimoni industrial de Muro i un pla urgent de modernització i cogestió de la col·lecció museogràfica de l'Almàssera de l'Oli de Muro que tenim així baix en l'Ajuntament. I després, en patrimoni de l'aigua, paisatge i territori, un pla de recuperació i mapeig de sistema d'informació geogràfica del patrimoni històric de l'aigua de Muro, estudi integral del paisatge i una catalogació de les espècies botàniques de caràcter autòcton de Muro. En patrimoni documental, visual i oral, la digitalització completa del fons visual de Ramiro Fotógrafo, que ja està en marxa, l'arxiu de la memòria i el patrimoni oral de Muro, que ja s'han fet molts passos i ja tenim molta documentació que s'hauria de completar, la creació d'un repositori web de Muro Patrimoni Cultural, és a dir, el gran portal web on tot el material de patrimoni cultural se puga consultar, i un treball d'investigació sobre la toponímia dels carrers dels nuclis històrics tradicionals de Muro, perquè moltes vegades els noms dels carrers diuen moltes coses sobre la història dels nostres pobles. Després, en museus, col·leccions i espais expositius, una col·lecció museogràfica d'art sacre de gestió compartida, parròquia-ajuntament, perquè n'hi ha elements d'un immens valor que ara mateix estan amagats al gran públic, que són d'un immens valor, ho torno a repetir, i no ho dic jo, ho diuen experts en la matèria de diverses universitats públiques, col·lecció museogràfica d'arts plàstiques contemporànies i exposició permanent, perquè tenim més de 200 obres d'arts plàstiques arramblades, no conservades, per diferents espais de l'Ajuntament de Muro, i crec que això cal catalogar-ho, cal ordenar-ho i cal posar-ho en valor. Exposició permanent dels fons pictòrics de Dimas Alonso, el mateix, tenim una sessió de fons, de quadres, crec que són 40 quadres, ahí n'hi ha dos, de Dimas Alonso, i estan per ahí tirats, desperdigats, i crec que s'hauria de posar en valor perquè és un pintor i a més un artista de Muro que necessita el seu espai. El redisseny de l'espai museogràfic de l'escultor Pallà, com sabeu, la primera acció de les Jornades Europees de Patrimoni d'enguany va ser justament la presentació dels dissenys que va fer la secció d'interiorisme de l'Escola d'Arts i Dissenys d'Alcoi per a proposar un redisseny en la musealització dels espais expositius de la segona planta del Centre Cultural Vila de Muro. I després, l'ordenació del magatzem del Patrimoni Cultural de Muro. Tenim l'espai, això ja ho hem aconseguit, tenim molt de material allí dins, però ara cal ordenar-lo i posar-li els sistemes de protecció, de catalogació que necessita pues, qualsevol magatzem que es precie per a tindre pues, el nostre llegat, que encara no es pot veure perquè està per rehabilitar o perquè està per catalogar, etc. Després, exposicions temporals commemoratives. Crec que és molt necessari fer una promoció de l'exposició commemorativa de Miguel Parra. En Espanya mai s'ha fet una exposició dedicada solament a Miguel Parra. Miguel Parra és un dels pintors més importants del segle XVIII-XIX, primers del XIX d'Espanya. Va ser pintor de cort, va ser director de l'Escola de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, va ser persona de confiança de Ferran VII i d'Isabel II, i té en Muro la seva pintura més famosa a nivell religiós. També pense que és molt necessari fer una promoció de l'exposició commemorativa sobre el pintor Jover, més o menys per lo mateix, perquè el pintor Jover és una persona molt important que té una obra preciosa que moltes vegades no se coneix i crec que és de justícia fer-li una exposició commemorativa. I el mateix pense de l'exposició commemorativa del gravador Jordà, que a més, i segons totes les teories, ho dic de teories perquè seguim en un estudi així, s'arxilló mano a mano, però va ser un dels facilitadors de que Vicente López, Fray Vicente Cuenca i Miguel Parra vingueren a Muro. Per tant, no només el valor que té com a gravador, sinó el valor que va tindre com a agitador cultural en l'època. Després, investigació, estudis i transferència del coneixement. Memòria acadèmica d'investigació i interpretació patrimonial de les esglésies de les pedanies, Benàmer, l'Alquerieta, Cela de Núñez i Turballos, perquè tenen unes característiques molt especials i les esglésies i s'han de conèixer, s'han d'estudiar. La promoció de la beca d'investigació històrica de Muro, si som capaços d'oferir una beca econòmica a estudiants de màster o a estudiants de grau d'història que se fixen en Muro per a fer els seus treballs, segurament estarem aportant més llum a tot allò que necessitem per a que la recerca acadèmica estiga sempre vigent. El programa de col·laboració estable amb el màster de gestió del patrimoni de la Universitat de València, enguany hem tingut una practicanda del màster de gestió cultural, del màster de gestió del patrimoni cultural que està treballant tot el tema industrial, patrimoni industrial de Muro, i que ben pront podrem conèixer la seva proposta. L'acord estable amb el CIELM. El CIELM és una associació que es va crear fa anys, el Centre Interdisciplinar d'Estudis Locals de Muro, perquè pensem que pot ser una plataforma d'acollida a projectes de recerca i cogestió patrimonial. Sabeu que moltes vegades la burocràcia administrativa municipal és molt gran, no? I gràcies a eines satelitars, a convenis amb associacions, amb convenis amb fundacions, etc., la gestió i l'activació de processos pot ser molt més ràpida. I pensem que aquesta associació, que ara mateix està en un punt mort, que se va crear fa molts anys, pot esdevindre una ferramenta, una eina, per a que tot vagi més ràpid. L'estudi integral del paisatge. És molt necessari conèixer el paisatge en tots els seus aspectes. I l'estudi integral del patrimoni arqueològic i el pla d'acció arqueològica. S'han fet en torn a unes 15 excavacions arqueològiques diferents en Muro, però no tenim un compendi d'aquestes excavacions arqueològiques i no tenim un pla d'acció arqueològica. Sabem segurament el que podríem fer en Cova Beneito, en la Penya Alflare, però no sabem en la resta de coses que encara s'estan descobrint, constantment se descobreixen coses, podem fer. I crec que és necessari que els arqueòlegs vinguin i diguin la seua i ens diguin com hem de traçar tot això. Patrimoni immaterial. Catalogació com a bé de rellevància local immaterial de les danses de Palacio de Muro. Tenim una de les expressions de dansa popular més importants de tota la comunitat valenciana, més històriques també, però més desconegudes. Entonces, hem de protegir-les. Catalogació com a bé de rellevància local internacional de la Festa dels Reis Mags de Muro, perquè complís 125 anys i ja té un caràcter històric. 125, no? La catalogació com a bé de rellevància local immaterial de les peculiaritats del toc de campanes de Muro. Sabeu que el toc de campanes des de fa 2 anys és patrimoni immaterial de la humanitat i en Muro tenim una associació de campaners del comtat i tenim persones que estan investigant aquests tocs de campanes i aquests tocs de campanes haurien de catalogar-se també. Preservació, promoció i catalogació com a bé de rellevància local immaterial en perill de desaparició de la Festa del Foc de Sant Josep. És una cosa preciosa que té Muro. Muro té una forma de celebrar Sant Josep diferent a la forma que té València o altres ciutats de la Comunitat Valenciana, que són les falles, no? Així fem les nostres pròpies falles, però és fer una foguera. És una foguera ritual, la nit de Sant Josep. I aquesta foguera ritual, si estirem un poc la corda etnològica, històrica, ens porta als focs rituals que es fan en tota la França mediterrània en diferents moments, Sant Joan Baptista, però també en els focs històrics que té el Pirineu, les falles del Pirineu, de la Vall de Boí, de Pont de Suert, etc. Si estirem un poc la corda, arribarem ahir, perquè són focs rituals. I jo crec que aquestes falles, que ara estan en perill d'extinció, perquè se celebren d'una manera molt anecdòtica, quan se celebren, perquè no sempre se celebren, s'hauria de recuperar i revalorar. Val? I després, la recuperació del relat patrimonial entorn a Sant Antoni Abat en la Fireta de Sant Antoni. N'hi ha tota una tradició històrica, tradicional, entorn a l'ermita de Sant Antoni per a la Fireta de Sant Antoni. I moltes vegades ha quedat un poc no massa clara, no?, en l'organització de la Fireta. I la promoció de Muro com a lloc històric i tradicional de la luteria. La luteria de guitarres. Guitarras Alhambra, 60 anys de manufactura, una de les empreses, per no dir l'empresa més important de guitarra espanyola del món, amb una tradició, una història impressionant a nivell local i mundial. I crec que podem ser la base i la capital d'una ruta, un itinerari cultural europeu referit a la guitarra. I crec que això s'ha d'explotar. També perquè n'hi ha molts materials museogràfics relatius a les guitarres Alhambra. Difusió, educació i participació ciutadana. Ja estic acabant, ho promet. En l'àmbit educatiu i formatiu, reforç dels programes educatius de formació professional d'interpretació turística de l'IES de Muro, és a dir, l'Ajuntament s'hauria d'implicar en la facilitació de materials de patrimoni cultural de Muro a les persones que estan estudiant per a ser intèrpretes i guies turístics en el IES de Muro, això de formació professional. La inserció de continguts de patrimoni cultural en els tallers de dinamització sociocultural dels programes d'ocupació, així tenim una bona mostra, vosaltres mateixa. Creiem que el patrimoni cultural vos pot aportar diferents coses, i crear una escola de patrimoni cultural de Muro. És a dir, de quina manera la regidoria pot organitzar de manera estable durant tot l'any una programació que responga a les necessitats que té la ciutadania de formar-se en patrimoni cultural. La campanya de sensibilització del patrimoni cultural de Muro, l'edició i publicació de la sèrie de podcast sobre el patrimoni cultural, l'activació del Pla de Voluntariat Municipal del Patrimoni Cultural de Muro, la promoció de les jornades de gastronomia tradicional i productes locals, un lighting neoclàssic al Muro, això seria fer una ruta d'il·luminació artística dels monuments neoclàssics de Muro, preciosa, la tinc en ment, i després la promoció de la col·lecció municipal d'estudis locals de Muro, és a dir, Muro necessita ordenar tots els estudis locals i totes les publicacions que s'han fet perquè cadascuna respon a unes necessitats. I per últim, el desenvolupament cultural i econòmic, la promoció d'ajudes biennals a l'emprenedoria relacionada amb la posada en valor del patrimoni cultural i la implantació de la marca de Muro Patrimoni Cultural de Rafa Calvo, que és el que a continuació presentarem. Per acabar, altres consideracions. El PEPCUM es vincula directament amb l'estratègia transversal municipal del Districte Cultural de Muro. De fet, és una de les potes més importants del Districte Cultural de Muro que estic acabant de redactar i que ben pront vos podem presentar. El PEPCUM marca per a cada eix estratègic una sèrie d'indicadors quantitatius i qualitatius per a la seva anàlisi i millora, ja ho he dit abans. El PEPCUM presenta un capítol de gestió de la comunicació pública, és a dir, com hem de comunicar tot això. El PEPCUM aporta una nova mirada sobre la consideració de l'art efímer urbà com a patrimoni cultural de primer ordre a tenir en compte. I el PEPCUM no contempla les activitats, jornades i iniciatives que ja s'han posat en marxa en altres anys. És a dir, en tot això que vos he proposat, no heu vist les jornades europees de patrimoni, no heu vist res d'això, perquè això ja s'està fent. Quina temporalització li donem a tot això? Bueno, en cada acció que jo propose, haureu vist que posa CT, MT o LT, curt termini, mitjà termini i llarg termini. El curt termini respon a 6 mesos, 2 anys, amb un horitzó de 2027, el mitjà termini són 2 anys, 4 anys, amb un horitzó de 2031 i el llarg termini amb un horitzó més enllà del 2031. Moltes gràcies.
El divendres passat es va presentar la campanya divulgativa del patrimoni cultural de Muro, realitzada per l'alumnat en les assignatures de projectes de publicitat i taller de tipografia creativa, impartides per Miguel Ángel Cremades i per mi, respectivament. I en aquesta presentació de la campanya diem que es tracta de posar en valor o valorar el patrimoni de Muro no sempre ben valorat per la ciutadania. I jo avui afegiria que valorar un llegat cultural significa valorar-se a si mateix com a poble. Estimar el propi patrimoni significa que el cuidaràs, que el defendràs de les possibles agressions que puga sofrir, en definitiva el sentiràs com a una identitat pròpia, siga del tipus que siga, siga més gran o més menuda. Una identitat a la que cal posar-li nom, pense que cal posar-li nom, les coses si no tenen nom no existeixen, i una imatge identificativa que la singularitze, l'assenyale i la signifique. I dir que actualment l'Ajuntament de Muro disposa d'un patrimoni cultural acumulat, fruit d'un passat històric i un present d'activitats i esdeveniments arrelats en les tradicions i en propostes també innovadores. Per altra banda, diferents corporacions municipals han afavorit i fomentat la continuació i l'increment d'aquell patrimoni cultural, històric i artístic, un patrimoni que no sempre és conegut i estimat per tothom. Per exemple, hem parlat del que a mi més acosta, que és la col·lecció d'arts plàstiques, està dispersa, no és coneguda per tots, no? Perquè no té les condicions necessàries, no? Per tant, es fa necessari dotar-lo d'una identitat visual corporativa pròpia, diferenciada i unificada amb uns trets comuns que la unifiquen. És a dir, una marca gràfica principal que aporta una personalitat singular, però amb una declinabilitat de signes emparentats en les diferents denominacions de les diverses àrees i subàrees, àmbits culturals i patrimonials associats a l'identificador, a la marca principal. En definitiva, sistemes identitaris identificables d'una mateixa família. En quant als trets conceptuals i estètics, cal tenir en compte que han d'afavorir una identificació clara i senzilla, amb una certa rotunditat i economia cínica que li aporta un caràcter, diguem, contemporani a la marca i una solidesa que puga perdurar al llarg del temps, és a dir, que no siga una moda passatgera. Com a referent conceptual i formal, s'ha agafat la façana de l'ermita de la Mare de Déu dels Desemparats, que per a mi és representativa d'un neoclassicisme molt auster i d'extrema simplicitat, no? Que suposo una font d'inspiració per a mi, ha sigut una font d'inspiració magnífica, per el que representa una marca gràfica que continga aquesta extrema simplicitat, però que a la vegada mantinga una destacada solemnitat i rotunditat cínica. Com podem observar, la seva estructura està formada per formes geomètriques simples, rectangles, quadrats, triangles, cercles, tots ells exempts d'elements superflus i de exempts d'elements ornamentals. Com veiem, les columnes solament estan insinuades, no tenen capitells, que és molt comú en l'art neoclàssic tindre els capitells, en canvi així ni apareixen. Per tant, d'un classicisme que es perllonga, jo pense que en el present i també pense que en el futur. Una presència realment atemporal que ens suggereix el camí, o a mi m'ha suggerit el camí, per a l'identificador, el símbol del identificador principal. Bé, en conclusió, una marca gràfica i les seues derivacions que poden cobrir les necessitats de representació i identificació de tota la complexitat. Ja heu vist que era un treball bastant extens de marques, submarques, de les col·leccions de l'Ajuntament, que com veiem són moltes i variades. És a dir, Muro sí té coses que valorar i estimar, i pense que necessiten d'identificació i divulgació. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies, Dor, Rafa, moltes gràcies, Josep. Preguntes, dubtes...
De tot el que ens heu posat m'ha paregut, no sé, excepcional, de que és de veres que Muro té molta cosa que no sabem, i sí que a curt termini ho veig possible, però m'agradaria saber si n'hi hauria alguna manera de... Perquè, a veure com ho explico, en els ajuntaments 4 anys estan assegurats, però i els altres no sabem què va passar. Entonces, com que m'agradaria saber si tenim la possibilitat de que això puga perdurar, interessar a tots els partits, no sé si teniu... Claro, has d'explicar que sí, però m'agradaria saber com.
Pues convencent dels polítics, sobretot. Vull dir, ara n'hi ha un treball de gestió política pura i dura, que jo crec que recaurà en Sergi per ser regidor de què és, i caldrà convèncer als grups polítics de que això és bo per tots i de que això ho poden assumir tots els grups polítics. Això per una banda. I per altra banda, la capacitat que té la ciutadania de reforçar les propostes de poble. És a dir, de quina manera podem fer viral des de la ciutadania per a que els partits polítics en diferents i diversos interessos municipals vegin que la ciutadania està apretant i està remant tots a una. És a dir, fa falta un treball de pedagogia, fa falta un treball de sensibilització i fa falta un treball de gestió política. I fa falta també que les pròpies associacions, col·lectius ciutadans, etcètera, etcètera, facin seu el projecte i exigisquen als polítics de torn que complisquen i seus plans i ses accions que el municipi ha adoptat de manera legal, traçada, contractada, etcètera, etcètera. És difícil? Sí. És impossible? No. Depèn de la voluntat popular i de la voluntat política.
Sergi, hi ha una pregunta per a tu. Econòmicament parlant, això té un cost. M'agradaria saber quin pressupost destina l'Ajuntament a aquest pla.
Aquest pla, realment, el fet d'haver-lo dut endavant és la feina de Josep Valero i realment ha estat valorat en uns 15.000 euros, si no recordo mal. A més, després l'any passat es van fer diferents inversions, per exemple, la part de digitalització de Ramiro, que està al voltant també d'uns 17.000 euros, i després també les accions de patrimoni de l'any anterior està al voltant d'entre els 2.000 euros de les jornades de patrimoni i fins i tot un pressupost que enguany s'ha vist minvar, però que l'any que ve esperem que siga i es mantinga anualment d'uns 10.000 euros. Per tant, que s'ha d'incrementar el pressupost, clar està, que s'ha d'anar dotant de pressupost estable, està més que suposat que és necessari, però també si s'heu fixat n'hi ha moltes de les propostes que estan duent-se a terme i que realment no impliquen un pressupost elevat i després n'hi ha un retorn important de lo que és el que rep el poble de Muro. I després, per altra banda, els fons europeus i la Generalitat, entre ells l'aposta grandíssima d'una de les coses que també vincula és a aquest treball, al de districte cultural, que també va vinculat a la feina que està fent Josep, que ens ha aportat, a hores d'ara no sé si podem dir o què.
És que està provisional, però bueno, jo crec que sí que se podria.
Que és el tema del projecte que vam presentar juntament amb Cocentaina, del projecte de les caixetes, que actualment està en resolució provisional.
Fase provisional, ens ho han concedit.
Ens han concedit 4 milions i mig d'euros. Per tant, això és en primícia, no sé si estem fent bé de dir-ho, però està en resolució provisional. Per tant, en el moment que ho tinguem ja en ferm i definitiu, està clar que és un projecte compartit en Cocentaina, 50-50, però poder haver tirat endavant i que mos... donant el recolzament des dels fons europeus al projecte que hem presentat, anem veient que sí que tenim, el que hem de fer és de manejar-se molt. No podem estar esperant a que ens vinguin el que és les institucions europees i els fons, si no ens manegem nosaltres i ens ho creem, impossible.
El que sí que podem donar en primícia, ho vas dir ja ahir, és que l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya, ahir mateixa, bueno, abans d'ahir, me va comunicar que les Jornades Europees de Patrimoni que s'estan celebrant en Muro passen al catàleg de bones pràctiques de la Comissió Europea. És a dir, som referent en gestió de les Jornades Europees de Patrimoni i allò que va eixir l'altre dia en el titular de Lo Nostre, que érem referent de tal, i que pareixia un poc pretensiós per la part periodística, doncs resulta que s'ha complit i no és tan pretensiós, és a dir, és una realitat que s'ha complit i les Jornades Europees d'enguany passen al catàleg de bones pràctiques de tota Europa promocionades pel Ministeri de Cultura. Per tant, estem d'enhorabona, perquè això ens obri la porta a arribar a Brussel·les a contar el que estem fent i a poder tenir més línies de finançació en el futur. Per tant, jo crec que és una bona notícia.
Estos diners venen d'Europa, però d'ací, de la Generalitat o de Diputació, de moment no?
En el cas de la Generalitat demanava diverses subvencions, entre elles la revisió i millora del catàleg de béns i espais protegits, que estem esperant la resolució, al voltant d'uns 17.000 euros, i després també, que és una part que sí que també tenim contractada des de que hem avançat l'Ajuntament, i després també estem parlant de que també hem sol·licitat diverses línies d'ajuda per a la rehabilitació de diferents espais, com les caselles del tren al Coll Gandia i de Villena al Coll Iecla, que ens van denegar, però per un problema, de que és el que comentava Josep i que està fent-se, que és el tema de que el catàleg i el que és l'estratègia de patrimoni ha d'estar el més completa possible, i no ens van concedir aquestes ajudes perquè les caselles no estaven incloses en aquest inventari, no se'ls dotava de la cara de la, diguem-ne, l'entitat patrimonial que es mereixen. Per tant, ara ho hem inclòs, per tant, probablement el proper any puguem ja, si ho tenim, com ja ho tenim quasi fet, ho tindrem ja catalogat així i ja podrem optar a aquest tipus d'ajudes. La veritat que Diputació en temes de patrimoni sí que ens ha concedit algun tipus d'ajuda més concreta i de menor quantia, que ara no me'n recordo la quantitat, però bueno, que sí que anem optant a no deixar passar cap de les ajudes que eixen tant de Diputació i de Generalitat, que no són les desitjables, les que haurien de ser, però bueno, dins de les possibilitats que a nivell local, a nivell autonòmic i provincial, com fins i tot a nivell estatal i europeu, que puguem intentar lluitar i treballar, anem a intentar no deixar-ne passar ninguna.
I una última per la meva part, heu parlat de la intel·ligència artificial, així no un poc per damunt, ja que esteu donant primícies, avanceu-nos un poc més.
S'ha treballat en el projecte que presentarem en breu, ara en desembre, en un acord en una empresa i fundació vinculada al projecte GraphTech. S'ha treballat el que és la realitat augmentada de diferents murals de Muro, en aquest cas concretament dos, que presentarem ara en desembre, juntament amb un projecte de monetarització de lo que és també de posar a l'abast en una web en xarxa, en la web de l'Ajuntament, en diferents rutes per a visitar aquest patrimoni, en totes les característiques dels murals i també la geolocalització i mapeig d'aquests elements patrimonials d'art efímer i que creen un valor afegit al poble de Muro i que presentarem en breu. I allà estarà també aquest projecte de realitats augmentades que anirà vinculat a dos murals de Muro, que al final la idea és que a poc a poc vagin també donant lloc a altres projectes que estem en conversacions, però que de moment són simplement converses i projectes. Però ja iniciem el camí eixe també per el tema de la digitalització i intentar entrar en les noves tecnologies vinculades al patrimoni i a l'art. Bueno, i algun altre projecte que tenim en marxa que no està en el pla estratègic, perquè ja està en marxa, de fet.